Al matí, amb Raquel García.
When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt.
La sexualitat ens acompanya al llarg de la nostra vida. Si volem entendre-la, no només ens calen coneixements anatòmics i fisiològics, sinó que cal que ens involucrem en els factors psicològics, generacionals i també culturals. I és que cal recordar que el sexe ha estat un tabú al llarg de la història i encara, a dia d'avui, continua incomodant i perpetuant prejudicis, mites i estereotips que no tenen cap base científica. Per això nosaltres avui a
l'entrevista
us volem descobrir el llibre Mujeres que fue de la periodista Daya Teruel, editat per Libros del Cao. L'autora ha fet un treball de documentació en el qual ha entrevistat 28 dones de més de 40 anys. Històries de sexe real explicades per elles. Una proposta que es presenta aquest divendres a 6:45 del vespre al bar de la Sala Beckett. I nosaltres, abans en volem parlar amb la seva autora. Daya Teruel, bon dia i felicitats.
Bon dia, moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar en aquest programa.
Nosaltres també, escolta, segona edició d'aquest llibre en una setmana. O sigui, només fa una setmana que ha sortit a la venda i ja portes la segona edició. Com ho pareixes, això?
No m'ho puc creure. De fet, quan vaig començar el projecte, que vaig començar a entrevistar les dones, ja ho veia que hi havia un interès per les dones, per compartir, per parlar, però realment m'ha sorprès perquè veig que realment és un tema que interessa, perquè en una setmana l'hem venut a tota. Vol dir que això és d'interès.
I tant, ja, jo crec que moltes altres autores voldrien la projecció que ha tingut el teu llibre i fins i tot l'enrenou que has creat a les xarxes socials. Doncs... Què ha passat, Daya? O sigui, t'hem vist un munt de mitjans de comunicació i la veritat és que Twitter anava traient fum.
La veritat és que m'ha sorprès perquè jo no era molt de xarxes i, bueno, amb el tema de la promoció t'hi has de posar. I de cop i volta he rebut alguns missatges a Twitter de nois, sobretot, de aquest tema no m'interessa, les dones aneu de víctimes, aquest llibre no me'l penso llegir. I jo pensava, és que no heu entès res. Nosaltres no anem de víctimes, simplement volem explicar com vivim la sexualitat. I escolta'm, si un llibre no t'interessa no cal que te'l llegeixis. Això per una banda... I després missatges d'homes que t'envien fotos molt desagradables. I penso també, t'has equivocat, no? I és que no és el tema del que estem parlant. Jo sóc periodista i he tret un llibre, no estic aquí per rebre les teves imatges. És molt desagradable.
Però que demostra que és necessari aquest llibre, com molts altres, no? Tot i que tu dius que no és doncs, ni un estudi antropològic ni un treball d'investigació periodística, què és aquest llibre?
Aviam, una mica periodístic sí que és, perquè jo sóc periodista i a mi m'agrada el testimoni. Jo vaig estar un any. En el llibre apareixen 28, però són gairebé un centenar de dones que jo he entrevistat. Quan dic que no és un estudi periodístic, em refereixo a que no ho he fet amb la rigorositat. No estan totes les realitats plasmades. Potser no hi ha dones racialitzades, potser no hi ha dones amb altres característiques o d'altres religions. Ara bé, sí que he intentat que el ventall dels testimonis fos el més ampli i variat possible.
Perquè, clar, tu dius que el sexe és plaer i la resta és norma. Aquesta frase m'encanta.
Aviam, això el que volia reflectir és que em dóna la sensació de que tenim una idea abstracta de com ha de ser el sexe, de com han de ser les relacions, l'acte sexual, i això fa que moltes persones ho visquin o amb frustració, o amb ansietat, o amb culpa. Llavors jo penso, sempre que sigui des del respecte i amb consentiment, cada parella pot fer el que vulgui i no som ningú els altres per jutjar. Aquí és on jo dic aquesta paraula, no? El sexe és plaer, el reste és norma, deixem-nos estar, si és que al final som animals, anem a gaudir sense ofendre ningú ni molestar ningú altre, no? Doncs gaudim.
Explica'ns com has triat també doncs, a aquestes dones, no? Que es veuen doncs, reflectides, que com bé dius doncs, no representen a totes les dones, no? Ni tota la sexualitat, però són les que tu has volgut plasmar en el teu llibre.
Mira, jo vaig començar amb les meves conegudes per un tema de facilitat i de proximitat i la veritat és que moltes de les meves amigues, d'acord, vols fer això? Doncs vinga, vine, entrevista'm, no? Més com en plan col·lega que una altra cosa. però va ser curiós perquè jo entrevistava una amiga i ella em donava el contacte doncs, d'un parell d'amigues seves, i aquestes dues d'unes altres dues, i aquestes, i es va fer com un efecte bola de neu, que al final, evidentment, clar, estava entrevistant a desconegudes, i sí que vaig veure aquesta necessitat o aquestes ganes de parlar, de compartir, de veure com viuen les altres dones el sexe.
I com viuen les altres dones el sexe, que tenim molta curiositat. Imagino que cadascuna, no?
És que
manera diferent.
Una de les coses que més m'ha agradat de fer aquest projecte, a part de que he après molt sobre sexualitat, sí, i he reflexionat també sobre com visc jo el sexe, és que cada sexualitat és única i cada persona la viu de la seva manera, i això està bé. Tant si tens desig, com si no en tens. Tant si t'agrada fer un sexe més convencional com si t'agrada obrir-te d'altres experiències. És que tot és vàlid i no una cosa és millor que l'altra, perquè depèn de la persona com has viscut tu, com t'han educat, a quina escola has anat, com ha sigut la teva primera experiència. Tot això condiciona la manera en què vivim el sexe. I a part de que cada persona és diferent, tots tenim el nostre caràcter.
De fet, fins i tot hi ha una dona, no?, que et va escoltar amb una conversa amb un altre amic periodista en un bar i et va deixar un paper, no?, perquè volia participar, volia explicar la seva història.
Això va ser molt curiós perquè jo estava parlant amb un amic periodista, explicant-li tot el procés, perquè en aquell moment acabava just de fer les entrevistes i havia tancat el projecte. Estàvem en un restaurant i la noia em va deixar un paper. Jo no m'havia ni adonat, no?, i em va posar algo així com... El món no s'ha assabentat de que les dones hem canviat. Si vols entrevistar-ne una més, aquí estic jo, i em va deixar el seu telèfon. I jo ja havia acabat, però vaig pensar, una dona que et dona un paper així ha de tenir una història. Efectivament, la vaig trucar i és una de les que apareix al llibre.
Explica'ns quina era la seva història. No volem fer gaire spoiler, però sí que volem conèixer alguna d'aquestes històries.
En aquest cas concret, aquesta dona estava molt enamorada de la seva parella i em deia... És tot el que jo li demano a un home, és llest, és carinyós, és bona persona, té una ètica, una moral. Només em falla una mica el tema del sexe. I ella ho havia viscut amb culpa i amb solitari també, perquè com que ja havia encara aquesta idea de que els homes sempre volen sexe i les dones sembla que ens faci mal de cap, no?, quan a l'hora d'anar al llit. I clar, no era el seu cas. Sí. Llavors ella ho vivia amb molta solitud, perquè trobava les seves amigues que tenien moltes relacions i en canvi ella no. També amb molta tristesa, perquè deia que no sóc guapa, que potser la meva parella jo no li atraig. Perquè una altra cosa que he vist és que les dones sempre tendim a culpabilitzar-nos nosaltres del problema, sigui el que sigui. Mai pensem que potser és l'altra persona. No que tingui un problema, sinó que ho viu diferent. Sempre som nosaltres, no?, les que estem pensant. Hi ha algú en mi que no falla.
Perquè potser doncs, també té molt a veure, no?, la culpa, com ens han educat, no?, sembla que el plaer és cosa d'homes, no?, i nosaltres sempre doncs, necessitem aquesta mirada, aquest consentiment, no?, aquesta aprovació masculina. Vull que quedi clar que és un llibre que explica la història de les dones a partir de 40 anys, i això m'imagino també a Daia que genera un impacte, no?, en com hem viscut les dones d'aquesta generació, no?, la sexualitat, perquè no teníem educació, no?, gairebé,
sí,
perquè evidentment encara teníem doncs, tot l'imaginari, no?, de la religió, de la culpa. Això també es transmet en el teu llibre.
I no només això, sinó que es parla molt de la sexualitat dels joves, però sembla que quan arribes a certa edat ets mare. I sembla que, i alguna entrevistada m'ho ha dit, no?, el meu home em veia com una mare amorosa, sí, que ho soc, però jo també volia que em veiés com una dona sexy. I sembla que arribada a aquesta edat, no sé, l'altre dia em van dir, és silenciat. No dic que sigui silenciat, però és com que no existeix. I jo em trobava en aquesta etapa vital i jo amb la meva parella teníem bones relacions sexuals. Llavors jo em preguntava, soc l'única? Perquè realment no trobava altres testimonis de dones de la meva edat que parlessin de la seva sexualitat. Llavors et dones compte de que sí, que tothom té sexe, qui més, qui menys, vull dir, forma part de la vida, és una etapa vital més.
Evidentment, ara ho deies, no?, tot comença també doncs, amb aquest dubte, no?, que et sorgeix quan arribes a aquesta edat i també doncs, arran, no?, d'un comentari d'una artista molt famosa, la Miley Cyrus.
is the sexual side of you that we're seeing a lot of right now, something that's going to be here for a while and then move on to something else.
Well, I heard when you turn 40, things start to go a little less sexual. So probably around 40, around that time.
Clar, ella deia, no?, que a partir dels 40 anys ja no hi ha sexe. I tu vas dir, què és el que em passa, no? A mi vull veure si altres dones tenen la mateixa sensació que jo, no? Ho diuen així.
Va ser un comentari que em va sorprendre. A més, és que jo la Miley l'admiro, m'agrada molt, la trobo guapíssima i una cantant fabulosa. Però quan vaig escoltar aquestes paraules que va dir, dic, què em passa, sóc jo l'estranya? I això va ser una mica el motor, no? La flama que va encendre, aquesta pregunta que jo em vaig fer, sóc l'única, com viuen el sexe les altres dones de la meva edat? I crec que la Miley, quan arribi als 40, canviarà d'opinió.
Potser es llegeix el teu llibre, o forma part del segon capítol, perquè m'imagino que amb aquest èxit i amb tantes històries de dones, suposo que tens moltes altres per explicar. Digue'ns, compartis alguna d'aquestes històries, perquè per la gent que ens escolti et trobarà de tot.
Sí, sí, és que...
Riurà, no? Sí, o sigui, hi ha també doncs, la sexualitat doncs, amb aquesta diversitat que explicaves,
el que,
no?
El que m'agradaria transmetre, perquè a vegades amb aquest títol, no?, Mujeres que follen, sembla que sigui literatura eròtica, i qui busqui literatura eròtica no la trobarà. Es parla de sexualitat i hi ha passatges que són divertits, hi ha noies que t'expliquen anècdotes molt curioses, però després també hi ha moments tristos i hi ha moments durs.
Molt durs i difícils,
perquè hi ha dones que han patit molt de trauma respecte, per exemple, a la relació amb el seu propi cos, i això les ha fet estar insegures i sentir-se frustrades i no desitjables. Hi ha dones que han patit relacions de maltractament, relacions tòxiques, que els hi ha fet molt de mal i també els ha condicionat a l'hora de viure la seva sexualitat. Hi ha de tot, i una de les coses que em va sorprendre, i no era l'objectiu del llibre, és el tema dels abusos i de la violència sexual que encara patim moltes dones. Una de les lectores em va enviar un missatge i em va dir una cosa així com que afortunada de no haver viscut una situació d'aquestes, i vaig pensar, que trist que nosaltres mateixes ens haguem de sentir afortunades perquè no hem patit una situació de violència sexual, no? Vull dir, està tan arrelat a la societat, ho donem tan per fet que això existeix. I no era l'objectiu del llibre, però queda palès, no? I, no sé, el tant per cent de les dones, però qui no ha patit tocaments deshonestos, ha sigut víctima d'una violació... Hi ha històries molt dures i crec que també s'ha de reflectir perquè forma part de la nostra història, de les dones.
Totalment, també. I és present el plaer, no? I com viuen aquesta sexualitat a moltes dones a partir fins i tot dels 40, no? Que comença també doncs, una revolució, no? Abans es parlava de la crisi dels 40, doncs ara jo crec que es parlarà també d'aquesta revolució, no? En molts sentits.
I també... No ho sé si no vull generalitzar, perquè jo no he fet una estadística a tot l'estat, però sí que he vist que hi ha molta dona separada que reviu. És com que ha estat d'alguna manera soterrada en un matrimoni d'aquests de petó del matí, petó del vespre, sense tenir gairebé relacions sexuals, i quan no tens sexe no el trobes a faltar. Ara bé, quan et separes i de cop i volta quedes amb un home i tens un orgasme, és com addictiu, et fa sentir guapa, et fa sentir sexy, estàs alegre i tens ganes de repetir, no? I sí que he vist això, doncs, moltes dones que... I que no han sigut infidels, això també m'ha sorprès. Dones que em deien, estava frustrada o m'anava al llit calenta mentre el meu home mirava el futbol al menjador, però jo no li vaig ser infidel. Llavors han esperat a separar-se i han dit, doncs ara ja, no? Sóc jove encara, sento desig, doncs vaig a permetre'm disfrutar el que em queda. I em sembla molt bé.
Com va ser també doncs, el qüestionari, no? Que hi ha també de realitat i de ficció, no sé, doncs, perquè moltes parlen d'això, com bé deies, no? Si han patit abusos del plaer, del desig, de l'acceptació del seu propi cos, però també de les seves primeres relacions, no? Del món ara de Tinder. Com has fet doncs, això, la construcció de cadascuna d'aquestes històries i la gravació, no? Suposo que també hi ha hagut doncs, una tasca d'edició.
Sí, sí, per suposat. He treballat amb la meva editora 6 mesos editant el text. Jo vaig estar un any entrevistant a dones i jo tenia un qüestionari aproximat, doncs, el que has comentat tu, no? Quina ha sigut la teva relació, com va ser la teva primera relació sexual, has tingut algun complexe amb el cos, com són les teves relacions de parella... Jo tenia una mica un qüestionari al cap. Ara bé, t'haig de dir que jo no anava amb la llibreta. Jo portava la gravadora, la deixava a banda...
I te n'oblidaves, no? M'imagino,
sí, estones. O sigui, tenia les preguntes al cap, sí, però volia també que fos una conversa, no un interrogatori on jo et pregunto sobre la teva intimitat i jo faig d'aquestes periodistes objectives que em distancio. Jo els he explicat moltes coses de la meva sexualitat a totes les noies, a cadascuna d'elles. I jo crec que només així... Es produïa una conversa realment sincera i amb confiança, perquè era una conversa, no era una entrevista.
Clar, hi havia aquest bescanvi, no?
Anaven sortint també tots els temes una mica, dintre d'aquestes preguntes brújula que li dic jo, després anàvem una miqueta fluint, cadascuna en funció de la seva història.
De fet, comences el llibre doncs, amb la teva nota, no?, d'autora, doncs, explicant també doncs, aquesta pròpia vivència, no?, també amb la teva parella.
Perquè jo em volia mullar, no?, en el sentit de, quan comentava, de dir, no és una investigació periodística, no, és un llibre que surt de la meva necessitat personal. El que passa és que jo sóc periodista i a mi m'agrada la realitat i el format de l'entrevista sempre m'ha agradat molt, però jo volia també mullar-me i comprometre'm en el sentit de dir, a mi m'ha passat això, jo m'he trobat en aquesta circumstància, em faig aquesta pregunta i com ho viuen les demés, però a mi també em toca i m'interpel·la.
Totalment. Totes elles doncs, han participat deixant doncs, un pseudònim, no? Es manté en l'anonimat doncs, la seva història. Per què?
Home, doncs perquè parlar de sexualitat encara comporta certs
tabús,
no? Prejudicis, el que diran. El que diran, sobretot, no? Aquesta mirada de la societat envers a la meva persona amb una cosa tan íntima, no? I jo creia que l'important no era saber si es deia Marta o si es deia Mireia, no? Per mi l'important era el que em deia. Llavors jo... Va ser una de les coses que els hi vaig dir des del primer moment. Si tu confies en mi, no pateixis. Jo no diré el teu nom. Llavors, de fet, si t'hi fixes, pràcticament no dic ni de què treballen, no faig la seva descripció física i tot això està fet expressament per preservar el seu anonimat.
Perquè podria ser qualsevol dona de més de 40 anys, no? La nostra veïna, la nostra companya de feina, i per això, no? Perquè així també doncs, elles poden mostrar amb tota la sinceritat, no?, la seva pròpia vivència. Hi ha també un bonus track, la història de la Candela i de la Iris, que també són molt diferents a la resta de personatges que sorgeixen. Explica'ns també per què les has triada.
Mira, doncs, les dones que surten al llibre, la majoria estan entre aquesta forquilla dels 40 i els 50, perquè és la meva etapa vital. Què em va passar? Que un dia em van presentar una noia, la noia parlava fantàsticament, però era més jove, i em sabia tant de greu deixar-la fora, i per altra banda em van presentar aquesta altra dona, que se sortia, diguéssim, per sobre, era més gran. I quan les vaig posar les dues una al costat de l'altra, vaig pensar, que interessant, perquè entre la història d'una i de l'altra han passat 30 anys, i d'alguna manera veus l'evolució d'una persona que no ha tingut referents a una noia que ha crescut amb internet a casa, que el que volia buscar ho tenia a un botó.
A un botó, sí. Clar, sí.
Les dues tenen històries molt interessants, les dues parlen molt bé, jo em vaig emocionar. Van ser unes entrevistes que em van encantar i vaig pensar quina llàstima que el lector se les perdi. Així que vaig posar un bonus track.
Que ens encanta. Creus que les generacions més joves viuen amb més llibertat també la seva sexualitat, amb menys prejudicis o tabús? Tenen uns altres, m'imagino.
Mira, jo no sóc sexòloga i no m'atreveixo tampoc a dir segons quines frases... Sí. Però és curiós perquè alguna de les noies que s'ha interessat pel llibre, jo li he dit, bueno, tu ets jove, vull dir això... I una de les respostes és no, però el sexe és sexe i al final a tots, quan ens hi posem allà, ens costa. Això per una banda. I l'altre dia m'entrevistava també una noia, una periodista, em sembla que tenia 27 o 28 anys, i em va començar a explicar les seves relacions sexuals amb la seva parella i em deia, home, vull arribar a la teva edat perquè tu ja et coneixes, saps com funciona el teu cos, saps com funciona el teu desig, has après dels errors. Per això ella em deia, m'interessa molt aquest aquest llibre, cosa que jo quan el vaig fer no pensava, no anava dirigit a noies tan joves.
A mi, de fet, m'agrada, perquè quan llegeixes el llibre, a banda d'això, no? que es nota que som d'una generació i això doncs, té unes conseqüències, sí que és veritat que totes demostren això, que quan tenen aquest desig, aquest sexe, aquest plaer, la veritat és que se senten deeses, no? Millora el seu dia a dia, el seu estat d'ànim, però sobretot també perquè malgrat nosaltres no hem crescut, no?, amb el només sí és sí, es parla molt també del consentiment, no?
Sí, es parla del consentiment perquè totes les noies, totes no, però algunes noies han tingut situacions d'aquestes, no? N'hi ha una noia, i em sembla que és del Vallès aquesta, i al final no la vaig posar en el llibre, i aquesta noia explicava que havia tingut una relació sense consentiment amb la seva parella. La seva parella havia sortit de festa, crec que havia consumit drogues, havia arribat a casa i ella no volia. I clar, ella em deia, i què faig, vaig a la policia? Què em dirà la policia si és la meva parella? I és una situació com estranya, perquè sí, és la meva parella, però si jo no vull mantenir relacions sexuals, estic en el meu dret de dir que no. I ara les dones comencem això a tenir-ho més clar, no?
Siguin més present, no?
Sí, siguin les nostres parelles o no, com d'altres noies. És que si sóc simpàtica, després donen per fet que ens n'anirem al llit. I llavors inclús alguns s'enfaden. I dius, no, home, no confonguis. Una cosa és que sigui simpàtica amb tu i l'altra cosa és que perquè m'hagi rigut del teu acudit ara vulgui anar a casa amb tu, no? I no puc riure amb un home? S'ha de donar per fet que si ric amb un home és perquè vull tenir relacions sexuals? Crec que aquí ens hem equivocat.
Doncs de tot això se'n parla, de l'amor romàntic, de l'amor tòxic, de les relacions del patriarcat, del feminisme. Els homes també haurien de llegir aquest llibre. Molts, de fet, no? Hem vist a les xarxes que també doncs, estan fent els deures i doncs estan aprenent, no?
És curiós perquè jo vaig fer un llibre per les dones, o sigui, aquest era el meu objectiu. El meu home va llegir el manuscrit, el primer, abans de que jo el donés a l'editorial, i em deia, nena, això és un manual pels homes. Va ser un comentari que em va fer a casa. El curiós és que aquests dies estan rebent missatges a les xarxes, com ara que vaig estar a la Fira de Madrid, passaven molts homes a comprar el llibre i em deien, m'interessa. I pensava, doncs mira, està bé per entendre també com funcionem nosaltres, tot i que cada dona és diferent, no? Però jo crec que sí que hi ha un denominador comú i és que les dones volem connectar. Quan tenim una relació sexual, encara que sigui de 2 hores, de 4 hores, d'una sola nit, però volem que ens mirin als ulls, volem que ens escoltin, no volem ser un forat. I no cal que ens prometin amor per tota la vida, no cal que ens donguin un anell per casar-nos, però que l'estona que estiguin amb nosaltres i ens vegin. I crec que això és un denominador comú de moltes dones vers els homes. No volem fer gimnàsia, no és una pura activitat fisiològica, no?
Necessitem aquesta presència, connectar el que deies, no? Ens hem de mirar més, doncs, els ulls, no? Acariciar, de ser-hi presents, no? Sigui, doncs, a la sexualitat com sigui. Regalem un llibre, Adaya.
Sí, he portat un llibre
Ens has regalat un llibre per als nostres
oients.
Doncs això, compartirem doncs, aquesta entrevista a través de les xarxes i teniu un llibre i també la possibilitat de, doncs, això, anar a la presentació aquests dies.
Sí.
La propera és divendres.
És divendres a Barcelona, ho farem al bar de la Sala Beckett, amb dues amigues.
Jo seré una d'elles, jo presentaré també doncs, aquest llibre que he vist tota l'evolució com s'ha anat doncs, creant.
Sí, perquè han
sigut... Aquest llibre que era un somni i ara és una realitat.
Han sigut 2 anys i mig de feina i tu l'has viscut des del principi, que era una idea i com s'ha anat desenvolupant fins a tenir-lo a les nostres mans. Així que em fa molta il·lusió que sigui amb tu i amb la Maria Cinta, que sou dos bones amigues.
Doncs moltíssimes gràcies per doncs, això, regalar un llibre als nostres oients i per explicar-nos aquesta història. Mujeres que follen, també, doncs, ha publicat per Libros del Cao, que també t'han fet una molt bona difusió. Que vagi
gràcies.
Molt bé, Adaya.
Moltes gràcies, Raquel.
I nosaltres així posem punt i final al matí. Els dimarts ja sabeu que a partir de les 12 toca una nova edició del Picalletres. Nosaltres tornarem puntuals demà a partir de 11:15. Rebeu una salutació de la Bea Aguilar al control tècnic amb el suport de la Ruth Gemar i la Raquel García a la direcció i presentació. Nosaltres marxem per anar alimentant de continguts les xarxes socials.